Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Avui es començarà a poder parlar les llengües cooficials de l'Estat al Congrés dels Diputats. Ja era hora. Avui es debatrà que les llengües cooficials de l'Estat siguin oficials a Europa. Ja era hora. Dada que publica avui La Vanguardia, al Parlament de Galícia, els seus diputats, els plens, pràcticament no es parla castellà, només es parla gallec. A Euskadi, l'euskera guanya força entre els diputats i diputades respecte a fa uns anys. Quin és el Parlament territorial on es parla cada vegada menys? Doncs el Parlament de Catalunya, el retrocés del català. És evident, i segons aquesta informació, tampoc cap ser res extraordinari per demostrar-ho, que és que per culpa de l'arribada de Ciutadans. Per això avui val la pena llegir l'article del Magí Camps a La Vanguardia, que és brillant. Parla de l'efecte karaoke, arran d'una anècdota que va protagonitzar Jordi Pujol un dia que anava trafegat i no tenia temps de repetir en castellà les declaracions que acabava de fer en català. Va dir que hi posin el karaoke, va dir l'aleshores president, en referència als subtítols que apareixien a les televisions d'abast estatal quan parlava en català. Si l'efecte karaoke segueix generalitzat, avui cap ciutadà espanyol no s'estranyaria de veure polítics parlant català o gallec o basc. Però com que sempre els veuen parlant en castellà com a conseqüència de la repetició de declaracions, hi ha ciutadans que es pensen que quan parlem en català ho fem per tocar la pera o perquè som uns excèntrics, per dir-ho en paraules suaus. L'efecte karaoke, continua Magí Camps, que es prohibirà a partir d'ara a les pantalles, es pot convertir en la millor medicina per entendre que a la pell de brau s'hi parlen des de fa segles altres llengües pròpies. I això contribuirà a la cohesió de tots els que habitem per aquests verals i serà un gran impuls per ajudar a sobreviure unes llengües amenaçades que haurien de ser patrimoni de tots els espanyols. Perquè, en el fons, les llengües no es llencen pel cap, es queden al cor. I, com deia la Carme Junyent, i acaba el seu article escrivint el Magí Camps, quan es perd una llengua, es perd una visió del món. Són les 8 i 2 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Que va fer la terra, que és dimarts 19 de setembre del 2023.
I avui serà un dia de cel més tapat a les comarques del sud, amb algun xàfec, sobretot a partir del migdia. La resta més clarianes i temperatures més baixes que ahir.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, l'enllaç de l'AP7 amb la C60 a la Roca del Vallès continua complicat a aquesta hora arran de l'accident. En direcció a Mataró s'ha tallat l'accés a la C60 i els vehicles es desvien per una via alternativa, i a la mateixa via, en sentit nord, s'acumulen 6 quilòmetres de congestió.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. El matí d'aquest dimarts arriba carregadíssim, carregadíssim. A aquesta hora tenim, i jo no em separaria de la ràdio perquè ho intentarem explicar-ho tot des de tots els fronts possibles. Tenim dos grans fronts. Grans fronts oberts en directe. El primer és l'embolic descomunal que envolta la selecció espanyola de futbol femení. Hi ha una guerra aquí entre les jugadores i la Federació Espanyola que és total. Avui estan convocades a la Ciutat Esportiva de les Roces. Tot apunta que es plantaran i es mantindran fermes en la seva negativa a vestir la samarreta vermella de la selecció. De fet, aquesta nit, les futbolistes han fet públic un comunicat en què critiquen la decisió de la Federació Espanyola de citar-les per sorpresa i avancen que ja estan estudiant com protegir agir-se legalment. El recorregut l'està seguint des de fa temps la Laia Coll, que serà avui a les Roces durant tot el dia, i evidentment aquest matí ens explicarà en directe des de les Roces si arriben les jugadores de la selecció espanyola o no. El segon front és a Brussel·les, a la reunió del Consell General de la Unió Europea, que comença d'aquí menys de 2 hores. El govern espanyol defensarà que el català, el basc i el gallec s'han de convertir en llengües oficials de la Unió, però les reticències d'alguns països fan molt difícil pensar que la proposta tiri endavant. De moment parla el ministre Álvarez, que ho està fent en directe. Anem a escoltar-lo amb la Laia Colomer. Laia.
catalán.
¿Es el bar, es el
euskera y el gallego? Tal y como solicité en la carta que remití tanto a la presidencia como al secretariado general del Consejo el pasado día 17 de agosto. El multilingüismo es uno de los objetivos y de los valores de la Unión Europea, y así lo señala el artículo 3 de los tratados, que indica que debe promoverse y protegerse. Explicaré a todos mis colegas la especificidad del régimen constitucional lingüístico español, que lo hace prácticamente único en el seno de la Unión Europea. Igualmente explicaré que estos idiomas se usan dentro del Parlamento español. No estamos hablando de lenguas minoritarias, y es algo que también trasladaré a mis colegas. Son idiomas que hablan millones de personas. En concreto, les trasladaré que el catalán es hablado por más de 10 millones de personas, lo cual le sitúa por encima de muchas de las lenguas que en estos momentos son oficiales y muchos de los idiomas de los representantes que estarán en torno a la mesa esta mañana conmigo. Y finalmente, también le recordaré algo que ellos ya saben, y es que esta no se trata de una propuesta nueva o inédita por parte de España. Hace casi 20 años que España viene solicitándolo. Fruto de ello son los arreglos administrativos que desde el año 2005 permiten dirigirse en estos tres idiomas a los representantes españoles y cuyo costo corre a cargo del gobierno español. Como saben también, y lo volveré a recordar, hace más o menos un año yo mismo dirigí una carta a la presidenta del Parlamento Europeo, la única institución que en estos momentos no tiene un arreglo administrativo con España para el uso de estas lenguas cooficiales, en el que le solicitaba exactamente lo mismo que hoy vengo a solicitar en cuanto a la modificación del Reglamento 1. Y España es uno de los dos países de la Unión Europea que ha hecho uso de lo que indica el artículo 55.2 de los tratados, que permite que se entreguen traducciones certificadas del Tratado de Lisboa, como lo ha hecho España, tanto en catalán, en euskera y en gallego. Al terminar lo que es la reunión del Consejo de Asuntos Generales, tendré un encuentro con ustedes y responderé a todas sus preguntas. Ahora tengo que continuar porque tengo que acoger a la viceprimera ministra ucraniana, con la que también tendré un encuentro con la prensa. Muchas gracias.
Ja està. I fins aquí José Manuel Álvarez, el ministre d'Afers Exteriors del govern d'Espanya, en un missatge clarament de la voluntat del govern espanyol de convèncer els altres 26 estats d'Europa de que el català, el basc i el gallec siguin oficials a Europa. Ha estat una declaració clara d'intencions del ministre Álvarez. Ara ho comentàvem, les seves declaracions d'intencions, com també hi haurà d'altres països, poden ajudar-nos a intuir el resultat de la trobada. De fet, en els propers minuts també ha de parlar el representant d'Alemanya o el representant de Portugal, que també ho seguirem aquí al Món a RAC1. Tenim l'eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tovar, i l'enviada especial de RAC1 a Brussel·les, Laia Colomer, a punt per informar-nos de l'última hora. Abans, deixeu-me dir només una notícia de fa poca estona: un nou atrapallament mortal a Rodalies, en aquest cas a Cornellà del Llobregat, a l'estació. Una persona ha travessat les vies per un punt no autoritzat quan l'han vestit un comboi. L'accident ha obligat a tallar la circulació de la R4 en els dos sentits, entre el tram, entre Cornellà i Sant Feliu de Llobregat, i el tall provoca retards tant en aquesta línia com a la R1. Des de Rodalies recomanen utilitzar el metro i el tramvia entre l'Hospitalet de Llobregat i Sant Feliu per evitar complicacions. Ja ho tenim, ja tenim una part important. El que havíem de seguir, o en seguit, que és el ministre Álvarez. Ara de seguida anem cap a Brussel·les novament. Allà hi tenim la Laia Colomer i el Lluís Tovar. Però abans tenim una notícia que ha sigut d'aquesta nit, que és la guerra total entre la Federació Espanyola de Futbol i les jugadores. I tot fa pensar que avui les futbolistes plantaran Montse Tomé, que és la nova seleccionadora que ahir va convocar, sense avisar, 20 de les 40 jugadores que fa setmanes que exigeixen canvis estructurals per tornar. En un comunicat, les jugadores asseguren que mantenen el pols i s'agafen a un error de temps i forma de la convocatòria per donar a entendre que no hi aniran i desobeiran. Això sí, admeten que estan parlant amb advocats per esbrinar si les poden sancionar. Enviada especial de RAC1 a Las Rozas, a Madrid, Laia Coll.
20 de les futbolistes que divendres van firmar el comunicat exigint canvis per tornar, entre les quals hi ha 15 campiones del món i Patri, Mapi i Amaiur, 3 de les jugadores que van renunciar al Mundial perquè no s'havien produït canvis, estan convocades a 11:45 del migdia a Madrid sota l'amenaça de ser sancionades amb multes econòmiques i fins i tot la inhabilitació. Les jugadores van saber que estaven convocades al moment que Montse Tomé va fer pública la llista. No hi havia hagut consens, com la seleccionadora va intentar vendre, i incrèdules es van reunir amb els advocats per evitar la convocatòria. En un comunicat a la nit, les jugadores diuen que no estan obligades a assistir a la convocatòria perquè no s'ha fet amb el temps i forma que marca la normativa FIFA, que són 15 dies abans. La federació, però, diu que aquesta normativa és un dret pels clubs i que els clubs espanyols no s'hi poden acollir perquè hi ha per sobre la llei de l'esport. La guerra continua i només falten 3 dies pel Suècia-Espanya de la Nations League.
De fet, aquesta matinada també s'ha afegit el desafiament Jenny Hermoso, que és la protagonista involuntària del petó de Luis Rubiales, que aquest cop s'ha quedat fora de la llista. Segons Montse Tomé, la deixa de fora per protegir-la, però la davantera li ha contestat amb un comunicat en què assegura que justament la Federació Espanyola és qui menys suport li ha donat les últimes setmanes. A més, Hermoso ha acusat la Federació Espanyola de manipular i amenaçar les futbolistes posant sobre la taula mesures legals i sancions econòmiques per guanyar un pols que fa ja mesos que dura. Però què els pot passar a les futbolistes si aquest migdia no es presenten a la convocatòria de la selecció espanyola? Doncs, segons sembla, ho tenen molt magre perquè ni la llei de l'esport ni el codi disciplinari de la Federació Espanyola les emparen, informa Albert Pedrol.
La llei de l'esport considera una infracció molt greu la falta no justificada a una convocatòria de la selecció espanyola i preveu multes d'entre 3.000 i 30.000 euros. Però això no és tot. També contempla una inhabilitació per exercir un càrrec federatiu i la suspensió d'entre 2 i 5 anys de les llicències de les futbolistes que hi renunciïn. En aquest cas, la nova llei de l'esport eleva aquesta inhabilitació fins als 15 anys, però com que encara no l'ha aprovat el Congrés, encara s'aplicaria l'antiga normativa. En casos extrems, es podria arribar a retirar la llicència de per vida, però tot apunta que no s'arribarà a aquest extrem. Sigui com sigui, els clubs en surten especialment perjudicats. Per exemple, en cas d'una suspensió temporal de les llicències, el Barça perdria fins a 10 futbolistes.
Imagineu el que pot passar, les conseqüències d'això. Doncs bé, en aquest sentit, el secretari d'Estat per l'Esport, Víctor Francos, a la SER ha lamentat la situació per assegurat que la llei està per damunt de tot i que no li tremolarà el pols amb les futbolistes que desafiïn la convocatòria.
Si no se presenten, el gobierno hará lo que tiene que hacer. Aplicar la ley. Para desgracia mía, se lo aseguro, la ley del deporte dice lo que dice, pero bueno, yo todavía confío en que pueda haber una vía de solución.
Per tant, la Federació Espanyola té entre l'espai i la paret a les jugadores. En tot cas, ahir a la tarda hi va haver un moment que tots vam pensar que les dues parts havien arribat a un acord d'última hora per desbloquejar aquesta situació i d'aquí la convocatòria. Però ha resultat ser una maniobra més de la Federació Espanyola per tensar la corda i xutar la pilota endavant i a la taulada de l'Itana Bonmatí, d'Alexia Putellas i companyia. De fet, la llista és molt curiosa perquè també hi són Mapi León i Patri Guijarro, tot i que elles van renunciar al Mundial justament per les estructures de la Federació Espanyola. De fet, ahir ni la mateixa Montse Tomé no tenia gens clar que les jugadores acceptessin la seva trucada. En la roda de premsa va afirmar que cap futbolista no li havia dit que no volgués anar convocada, tot i que va reconèixer que les seves esperances es reduïen a la confiança que tenia en la professionalitat de les jugadores.
Yo confío en que las jugadoras son profesionales, vienen de ser campeonas del mundo, aman la profesión, estar en la selección española es un privilegio y sé que van a estar aquí con nosotros mañana.
És a dir, que va fer una llista sense tenir el vistiplau de les futbolistes. Tot i això, ella mateixa assegura que ha escoltat les futbolistes i que vol ser part del canvi.
Todos tenemos claro que hemos vivido una situación especial y que todo lo que se ha producido estos días, pues bueno, ha sido algo excepcional. La federación ha trabajado para poder hablar con las jugadoras. Yo he trabajado también con ellas, las hemos escuchado, pensamos que todas formamos parte de esto y la manera es tener una buena comunicación.
La guerra entre la Federació Espanyola i les jugadores omple avui les portades dels diaris i les pàgines, la majoria per criticar la seleccionadora Montse Tomé per haver convocat les jugadores per sorpresa. Informa Anna Alfonso.
El Marca titula a tota portada "La ferida s'eixampla". Alberto Barbero critica que s'afegeixi pressió a les jugadores quan ja porten massa temps així i lamenta que la nova seleccionadora tingui l'ordre i les actituds de Bilda i Rubiales. Les obre la portada amb un "guerra oberta" i veu la convocatòria com un desafiament total de la federació a les campiones del món. Mundo Deportivo titula "El gran embolic" i destaca que l'arribada de Tomé a la banqueta ha estat banyada en polèmica per la llista de convocades, que ha provocat sorpresa i estupor a les jugadores de la selecció. Joan Bails, a l'Esport, creu que si és veritat que Tomé no va parlar amb les jugadores abans de convocar-les, hauria de plegar avui mateix. I sobre les reivindicacions de les futbolistes, avisa que ningú es juga avançant la seva professió per un simple caprici. I a l'Esportiu, Clara Rodergues exclama "embolica que fa fort" i parla d'un nou torcebràs de la federació.
Tertúlia amplíssima avui, els habituals Ot Bou, Lola García, Joan López Alegre, Toni Aira i Mònica Hernández, i afegirem la Laia Coll des de Madrid i la periodista Laia Bonals per parlar d'aquest tema, d'aquesta guerra total entre la Federació Espanyola i les futbolistes. Com hem començat, el català afronta avui un dia molt important. Si tot anés de cara, es podria convertir, i seria història, en llengua oficial tant a la Unió Europea com al Congrés dels Diputats, però tot apunta que se n'emportarà una de freda i una de calenta. El ple que comença el Congrés a les 12 del migdia, els diputats que vulguin ja podran fer servir qualsevol de les llengües cooficials de l'Estat, inclòs el català, però la partida europea sembla més complicada. A les 10 del matí es reuneix el Consell d'Assumptes Generals de la Unió Europea per decidir si el català, el basc i el gallec es converteixen en llengües oficials del continent, i a hores d'ara sembla que els 27 socis optaran per xutar la pilota endavant i ajornar a la decisió un o dos mesos. Quin és el problema? Doncs que la decisió s'ha de prendre per unanimitat i ara mateix no hi ha consens. Països nòrdics, com Suècia, Dinamarca o Finlàndia, tenen dubtes legals i jurídics sobre la conveniència de convertir tres llengües sense estat en idiomes oficials de la Unió. El govern espanyol és qui impulsa aquesta iniciativa i arriba a la reunió amb una bateria d'arguments per intentar dissipar els dubtes dels més crítics. La Vanguardia explica avui que una de les raons que esgrimirà l'article 155.2 del Tractat de Lisboa és el que utilitzarà el ministre d'Exteriors, que aquí escoltàvem fa uns moments aquí al Món a RAC1, José Manuel Álvarez, que ha descobert una escletxa legal que permetria falcar legalment l'oficialitat del català, del basc i del gallec. Què diu aquest article? Doncs, segons la lectura que en fa el govern d'Espanya, afegeix que diu que si un estat reconeix una llengua com a cooficial dins del seu territori, passa a ser-ho també a tota la Unió Europea. Però sembla difícil que amb això n'hi hagi prou per seduir els més reticents que han expressat dubtes econòmics i polítics, més enllà dels jurídics. Per tant, el més probable a hores d'ara és que la Moncloa eviti un cop de porta a la iniciativa i opti per anar-ne parlant i ajornar la discussió fins al mes que ve o mitjans de novembre. Sempre, això sí, abans, la decisió es prendrà abans de la possible investidura de Pedro Sánchez. Repassem tots els escenaris possibles amb el corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar, a les 8 i 17 minuts.
El govern espanyol pot jugar amb l'ordre del dia, ja que ostenta la presidència de torn del Consell de la Unió Europea i, per tant, pot decidir si la proposta es vota o no. Hi ha tres escenaris. El primer és que l'Estat espanyol vegi consens per aprovar-ho i decideixi sotmetre-ho a votació. El segon és que hi hagi una votació però algun país ho veti. Amb un n'hi hauria prou, ja que necessita unanimitat. I el tercer, i el més probable, és que avui no hi hagi consens per aprovar-ho per la via ràpida i es deixi per més endavant. Aquí serà important saber quin és el missatge polític que es dona i quins són els propers passos. El més previsible és que s'encarregui un informe legal als serveis jurídics del Consell i que els 27 tinguin temps d'analitzar-ho i puguin votar a favor d'aquí unes setmanes. Cap país vol posar pals a les rodes, però Suècia, Finlàndia i Dinamarca són els que han mostrat més dubtes. A l'altra banda, Irlanda, Portugal i la República Txeca són qui veuen amb bons ulls. I, en canvi, altres, com Itàlia, Alemanya o França, volen esperar a veure com evoluciona el debat.
Sí, com sigui, la reunió començarà a les 10, però cap a quarts de 9 estan citades les diferents delegacions dels països. La trobada serà a porta tancada, Lluís?
Entre les 9 i les 10 del matí arribaran els ministres dels altres països i a les 10 començarà el Consell d'Assumptes Generals. Sabem que el català serà el primer punt a debatre i es farà a porta tancada. En aquesta discussió el govern espanyol haurà de decidir si hi ha o no una votació. Després es parlaran els altres temes de l'agenda i cap a 4:15 de la tarda està previst que acabi. En aquests consells normalment la Moncloa hi envia el secretari d'Estat de la Unió Europea, però avui el ministre Álvarez presentarà el govern espanyol per remarcar la importància política de la proposta d'avui. En resum, hi ha partit, tot està obert i a la Unió Europea no es pot dictar sentència fins que no es xiula al final.
Sigui com sigui, el govern d'Espanya continua negociant a contrarrellotge. Va ser una moneda de canvi perquè Francina Armengol fos presidenta del Congrés i Junts per Catalunya exigeix que sigui una realitat abans del debat d'investidura de Pedro Sánchez. Per tant, el PSOE té pressa i ahir la Moncloa assegurava que no llença la tovallola i que manté reunions al més alt nivell perquè la proposta s'aprovi avui mateix. Enviada especial de RAC1 a Brussel·les, Laia Colomer.
Sí, una posició del govern espanyol que, com hem sentit fa uns minuts, defensarà el mateix ministre José Manuel Álvarez i no pas el secretari d'Estat, com seria habitual en una reunió com la d'avui. Com hem sentit, demanaran que el català, el gallec i el basc siguin llengües oficials i fins i tot Espanya està disposada a pagar-ho de la seva butxaca. Quan s'hagi acabat aquest primer punt, el del català, el ministre d'Exteriors marxarà cap a Nova York a l'Assemblea de Nacions Unides. Els contactes amb els altres països s'han allargat ben bé fins última hora, però la delegació espanyola ja té pràcticament coll avall que la votació d'avui s'haurà d'ajornar i esperen almenys, això sí, aconseguir el consens necessari amb tots els països per encarrilar una altra votació, ja sigui a finals d'octubre, el mes que ve, o fins i tot a mitjans de novembre, sempre abans d'una possible investidura de Pedro Sánchez.
Al darrere, gràcies Laia, al darrere d'algunes reticències dels països, una part del govern d'Espanya hi veu la mà allargada del PP. Sumar creu que els populars intenten dinamitar la proposta de la Moncloa per posar traves a la investidura de Pedro Sánchez. El portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, els acusa de pressionar els socis europeus perquè tombin l'oficialitat de les llengües cooficials de l'Estat.
Exigir al Partit Popular que deje de realizar este boicot que está haciendo a esa decisión, porque es obvio que lo está haciendo con sus gobiernos amigos, pidiéndoles que boicoteen la decisión, una vez más trabajando en contra de los intereses de su país.
A Catalunya, el president Aragonès també fa campanya per l'oficialitat del català. Aquest matí publica un article a un grapat de diaris d'Europa en què demana que es defensin els drets lingüístics dels catalans. Pere Aragonès recorda que Catalunya no vol cap tracte de favor, sinó posar fi a una anomalia històrica. També aquest matí, Òmnium Cultural ha enviat una carta als 26 representants permanents davant la Unió Europea per demanar-los que donin oficialitat al català. El president de l'entitat, Xavier Antic, subratlla que tindria un impacte directe en la vida de molts ciutadans europeus. A les últimes hores, el president del Barça, Joan Laporta, també alça la veu per defensar el català a Europa. Abans ho havien fet, recordem, a Pep Guardiola i Sergi López, l'actor. Ho ha fet Laporta a través de la campanya de Plataforma per la Llengua, Encertada, que aquests dies ha contactat amb personalitats de tota mena perquè es munyen. Laporta ho fa així.
We are also especially committed to the Catalan language.
Estem compromesos amb la llengua catalana, la llengua oficial del Futbol Club Barcelona i de 10 milions de ciutadans europeus. Volem que el català sigui la 25a llengua oficial de la Unió Europea. És per això que demano als representants dels estats europeus que votin sí a l'estatus oficial del català al Consell Europeu. Si us plau, feu-ho per Europa i pels europeus.
Do it for Europe and the Europeans.
Sobre el tema, escoltem el comentari que signa el periodista del periòdico i col·laborador del Monarracú, Carles Cols.
Incapaç d'anticipar si el català serà o no llengua oficial a Europa avui o en els pròxims dies, proposo com a alternativa, i esperem que ningú s'ho prengui malament, viatjar més de 100 anys enrere. La cosa l'explica estupendament l'historiador Christopher Clark en un dels seus llibres, Sonàmbulos, molt recomanable. Dedica unes pàgines apassionants a retratar com era el Parlament de la meitat austríaca de l'Imperi Austrohongarès, de més de 500 diputats. Un hemicicle on es podia parlar en alemany, txec, polonès, rutènic, croat, serbi, eslové, italià, romanès i rus. Però aquí està la gràcia de la cosa, sense traductors de cap mena. Sembla que els txecs eren famosos per obstruir les sessions amb llargs discursos que només ells entenien. Paral·lelismes. No és aquest el propòsit d'aquest petit viatge en el temps. Més enllà de dir que aquells txecs no pronunciaven discursos dirigits a la resta de la cambra, sinó que parlaven només per la seva parròquia. Ah, i una cosa més. Explica Clark que aquell parlament es va convertir en una atracció turística de primer ordre a Viena, precisament per aquesta singularitat.
Gràcies, Carles. Evidentment, com dèiem abans, el que passa avui a Brussel·les pot afectar de ple les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez. Si el català s'estavella a Europa, el preu dels vots de Junts per Catalunya es pot encarir una mica més, perquè els del president Puigdemont consideren la reunió d'avui com una autèntica prova de foc. De moment ja hem escoltat el que deia el ministre, que ha estat amb una declaració d'intencions claríssima. En canvi, Esquerra no s'ho agafa tant a la valenta i diu que continuarà negociant amb el PSOE, passi el que passi i acabi com acabi. Adrià Santasusagna.
Esquerra va reclamar que el català fos oficial i es pogués parlar al Congrés dels Diputats, una fita aconseguida a partir d'avui al primer ple del Congrés. Els republicans expliquen a RAC1 que Junts per Catalunya, qui ha posat la línia vermella, que el català sigui oficial a Europa en aquesta negociació i que no han estat ells. Per això Esquerra, passi el que passi, continuarà parlant i negociant amb la Moncloa per aconseguir l'amnistia, millores socials com el traspàs de Rodalies i treballar per resoldre el conflicte polític amb l'autodeterminació. Encara que consideren importantíssim que el català sigui oficial a la Unió Europea, mategen que el pacte amb el PSOE era pel Congrés dels Diputats. En canvi, s'ho mira diferent Junts per Catalunya, que posen moltes expectatives en aquesta negociació. Els de Puigdemont creuen que serà essencial per saber si Espanya es pren seriosament o no les converses. Si ara o d'aquí una setmana es tira endavant i el català és oficial, serà tot més fàcil. En canvi, expliquen a RAC1 des de Junts, tot es pot complicar si la llengua no és reconeguda a Europa.
Ara ho deia l'Adrià, mentre el català malda per treure el cap a Europa, on segur que ja s'ha fet un lloc és el Congrés dels Diputats. El ple d'avui s'hi podrà parlar per primera vegada en qualsevol de les llengües cooficials, per primera vegada des de la restauració de la democràcia. Fins ara, els diputats que parlaven en un idioma que no fos el castellà se'ls retirava la paraula o fins i tot se'ls expulsava de l'hemicicle. Això avui ja no passarà i perquè tothom entengui el que es diu a la tribuna, el Congrés ha contractat 6 traductors, 2 per cada llengua cooficial, català, basc i gallec. Però, esclar, això ho veiem per una normalitat. Bueno, tots, no. Val la pena donar entrada al que deia avui sobre aquesta història Federico Jiménez Los Santos.
La sesión del Congreso pues va a ser una... Pues probablemente desde Tejero la máxima humillación que ha sufrido la nación española va a ser hoy con el pingajillo. Eso que no es pinganillo, es el pingajillo.
Doncs això. Aquest pingajillo, que són 650 auriculars, que és el que es posaran els diputats per sentir la traducció, que han costat 7.600 euros, però sí que s'ha de caldre sumar el lloguer i el manteniment dels aparells que reben el senyal de la traducció simultània, que costarà fins a final d'any uns 45.000 euros. Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, de moment s'ha muntat un sistema que és provisional i a més de la meitat d'auriculars i transmissors que són de lloguer, els traductors tampoc són físicament a l'hemicicle, però s'ha garantit un retard màxim de 4 segons en la traducció. El sistema és a priori senzill, sobretot perquè no hi ha traducció de totes les llengües a totes. Només hi ha traducció del català, el basc i el gallec en una direcció, cap al castellà. No serà com el Parlament Europeu, on les 24 llengües oficials es tradueixen a totes. Els traductors són autònoms, s'han de convocar places públiques de cara a l'any vinent. El debat d'estrena és precisament el de la reforma del mateix reglament del Congrés per permetre l'ús de les llengües cooficials. Reforma que es fa per la via ràpida. Avui s'admet a tràmit, dijous es votarà definitivament. Aquesta era una de les condicions de l'independentisme per propiciar l'elecció de Francina Armengol com a presidenta del Congrés.
Els partits independentistes, Esquerra i Junts, ja han anunciat oficialment que a partir d'avui només intervindran en català. En canvi, el PP i Vox seran els únics grups de l'hemicicle que només faran servir el castellà. I la resta de partits combinaran les dues llengües. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, amb el vistiplau del Congrés per parlar en les llengües cooficials a l'hemicicle hi haurà estratègies de tot tipus. Els dos partits independentistes donen per fet que a partir d'avui només intervindran en català, tant Junts com Esquerra. En el cas dels republicans, per ordre de la direcció, tot i els dubtes de Rufián.
Si parla en nom d'Esquerra Republicana, el compromís d'Esquerra Republicana és que es parli en català.
Els comuns ballaran entre dues aigües en funció del moment i els diputats del PSC tenen la directriu de fer el que vulguin, això sí, literalment amb naturalitat. El PP, en canvi, sense sorpreses, fins i tot amb un punt sorneguer.
Lo que no vamos a hacer es el canelo y no vamos a hacer cosas raras. Vamos a hacer cosas que entiendan todos los españoles.
Vox dona per fet que tots els seus diputats parlaran en castellà.
I a tot això també des del PP. Isabel Díaz Ayuso va anar ahir encara un pas més enllà i va alertar que ara, amb l'ús del català, el basc i el gallec al Congrés, les lleis es faran pitjor.
Porque el Parlamento se va a hablar y a entenderse. En el momento en el que no se entienden los matices como consecuencia de las distintas traducciones, esto se convierte en un diálogo de sordos. ¿Cómo van a transaccionar leyes si en ese proceso hasta las comas son claves? Cuando negocian a escondidas, lo hacen sin pinganillos ni intérpretes. Todo a espalda de las instituciones.
Massa comes, efectivament. Avui, Ayuso, per cert, que ahir va tornar a exigir fins a 5 vegades a Pedro Sánchez que convoqui eleccions, el problema que obvia sistemàticament Isabel Díaz Ayuso és que un president en funcions no té la facultat per fer-ho. Sánchez no pot convocar eleccions, però els comicis es podrien repetir si cap candidat aconsegueix els suports necessaris. Alberto Núñez Feijóo ho té gairebé impossible, però a Pedro Sánchez també se li pot complicar si no compleix amb les exigències dels independentistes. Una és l'oficialitat del català, ho dèiem, però l'altra és l'amnistia i el més calent és a l'aigüera, i avui ni tan sols s'està discutint un esborrany d'aquesta llei, que sapiguem. Avui són els jutges progressistes del Tribunal Constitucional els que alerten que ningú doni per fet que avalaran una hipotètica amnistia. A El Mundo, magistrats del sector progressista, que ara són majoria, demanen al govern espanyol i a l'oposició que els deixin treballar en pau. Avui el Mona recuperaran justament amb un magistrat progressista emèrit del Tribunal Constitucional, Pasqual Sala, que ahir a la portada de l'ABC assegurava que hi ha cabuda per l'amnistia dins de la Constitució. I al front polític i judicial ara s'hi suma l'empresariat espanyol, que ahir es va posicionar directament contra l'amnistia, que ja em diràs. La COE va carregar contra la mesura, demana remar a favor de la unitat d'Espanya i per això proposa un gran pacte entre el PP i el PSOE. El seu president, Antonio Garamendi, ho va dir després de trobar-se ahir amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. A més, els populars també es van reunir amb el PNB. Ara bé, aquesta no va ser la primera trobada entre els dos partits. A les últimes hores hem sabut que Núñez Feijóo es va veure les cares en secret amb el líder dels nacionalistes bascos, Andoni Ortúzar, el passat dia 7 de setembre. Tornem a Madrid, Arnau.
Sí, Feijóo ja ha tancat sense èxit la ronda de contactes polítics i ara ha engegat les trobades amb els poders econòmics. Vol tocar tots els pals i recordar que continua sent candidat a la investidura. Ahir mateix, per exemple, es reunia amb el president de la COE, Antonio Garamendi, criticava una possible amnistia.
Se está hablando de la amnistía. ¿Estamos de acuerdo? No. Es decir, ¿está en la Constitución en este momento dentro de la Constitución la palabra amnistía? Pues yo creo que no. Estamos con la Constitución de 78, insisto.
Sobre la reunió secreta amb Ortúzar, el PP hi passa de puntetes i, tot i amagar-ho d'entrada, ara ho emmarca dins dels contactes habituals entre partits polítics. No van amagar, en canvi, la trobada d'ahir entre Cuca Gamarra i Aitor Esteban.
No hay margen para una investidura.
Això sí, una trobada amb un altre cop de porta a Feijóo.
I, per cert, a les últimes hores també ha parlat Marcial Dorado, aquell narcotraficant que als anys 90 estiuejava amb Alberto Núñez Feijóo. Segurament recordareu les fotos de l'actual líder popular amb Dorado, amb banyador a bord d'un vaixell, navegant per les costes gallegues. Doncs bé, Dorado assegura que va rebre ofertes milionàries perquè fes públiques més fotos i draps bruts de Núñez Feijóo abans de les eleccions del 23 de juliol. En una carta a la qual ha tingut accés El Confidencial, Marcial Dorado explica que temps enrere ja li havien demanat el mateix, però ara diu que les peticions s'havien multiplicat, tot i que no ha revelat qui es va posar en contacte amb ell, sí que ha garantit que no els va enviar res, i això que fa més de 20 anys diu que no parla amb Núñez Feijóo. En aquest context de negociacions han aixecat molta polseguera unes paraules de Xavier Trias acusant el PSOE d'estar al darrere del cop d'estat del 23F. Ho deia Ser Catalunya.
Jo crec que els socialistes estaven darrere.
Sí? Del 23F?
I tant.
Per frenar el desenvolupament autonòmic?
Bueno, és el que va passar. Va acabar el 23F, escolta, es va canviar el govern, i què va fer el primer el Partit Socialista? Doncs la LOAPA.
Sap que s'enfadaran, amb això que està dient molts dirigents?
Bueno, ja ho sé, em diran que estic gran, que dic coses, però és evident.
Unes paraules que van sorprendre el ministre de Presidència en funcions, Félix Bolaños, que ahir justament era a Barcelona.
Quiero manifestar, pues desde luego, mi respeto a la figura política de Xavier Trias, aunque haga declaraciones de este tipo que no tienen ninguna base ni histórica ni fáctica. Los diputados socialistas, las diputadas socialistas, fueron rehenes, como todos los diputados del Congreso, los diputados en aquel golpe de Estado del 23F.
Des del PSC, Salvador Illa ho va qualificar de desafortunat, sense sentit i dolorós pels socialistes, que diu que sempre han lluitat per la democràcia. 32 minuts, La Vanguardia es va vestir de gala i al vespre per celebrar els 142 anys d'història al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Ho va fer amb la primera edició dels Premis Vanguardia, que van presidir els Reis d'Espanya. L'acte va comptar amb més de 600 assistents. Davant seu, el monarca va reconèixer la llarga trajectòria de La Vanguardia i el seu paper crucial en el periodisme. A més, va posar en valor el seu periodisme independent i compromès amb la veritat.
Un diari que ha estat al llarg dels segles amb enorme vocació, perseverància i convicció, informant de tot allò que succeïa al món. És tot un exemple que des del primer dia assumió com a principis la independència de criteri, la pluralitat d'opinió i el rigor de los contenidos.
Javier Godó, el conde de Godó, president i editor de La Vanguardia, va fer d'anfitrió inaugurant amb tots els honors la cerimònia. També va destacar la feina que fa el diari.
Hem volgut commemorar
un aniversari, fem-lo amb la creació dels premis. Esperem que La Vanguardia segui explicant al món com fins ara. Solo me queda desear una Catalunya abierta, una Espanya plural, una Europa entendida com a espai d'encuentro i per la monarquia que encarna Felipe VI.
La gala va guardonar 6 personalitats per les seves aportacions a l'economia, a la cultura i a la innovació. I era la Judit Vila.
Una primera edició que va reconèixer com a empresaris de l'any la presidenta de Coca-Cola European Partners, Sol d'Aurella, i Marc Puig, president de la companyia Puig. A la categoria Impuls Ciutats, el guardó se'l va endur el director executiu de la Copa de l'Amèrica 2024, Grant Dalton.
Las claves del éxito han sido varias. El espíritu empresarial de la familia y nuestra capacidad de transformación y adaptación.
Una curiosidad innata, ¿no? Una búsqueda de hacer las cosas distintas, creatividad. Three
reasons. És un gran honor per 3 raons. Primer, pel compromís amb la sostenibilitat, amb la diversitat. Segon, perquè la gent de Barcelona, de Catalunya, d'Espanya, són els millors. I tercer, per Barcelona, que és la joia del Mediterrani.
També es va posar en valor la seva aportació al món de la cultura, la cantant Bat Gyal i a l'artista Lita Cavallut. També es va endur premi al físic Ignacio Cirac en la categoria d'innovació pel seu treball al camp de la teoria quàntica.
No em considero un referent ni un model a seguir. Considero referents a les nostres jugadores de futbol. Últimament han sigut unes reines.
Que sempre llevaré conmigo el claroscuro de Goya, de Velázquez. El arte es universal, pero lo que no es universal es lo que hemos heredado.
Pues nos dedicamos a esto, ¿no? A intentar investigar pues cómo ocurren estas cosas y lo que es más importante, cómo explotarlas para hacer algo útil a la sociedad.
Tant el rei Felip VI com el conde de Godó i editor de La Vanguardia, Javier Godó, van elogiar el seu paper com a exemple per tota la societat.
Aquesta primera edició dels Premis Vanguardia també va tenir un record per dues personalitats de títol pòstum a la categoria In Memoriam. El primer, per qui va ser ministre del Govern d'Espanya, Josep Piqué, a qui s'ha reconegut la seva activitat institucional, política i empresarial, i el segon, per Joan Antoni Samaranch, per haver aconseguit una fita clau per Barcelona amb els Jocs del 92. Així el recordaven el conseller editorial de La Vanguardia, Màrius Carol, i l'exalcalde de Barcelona, Narcís Serra.
Si un término sirve para definir a Josep Piqué, este es brillante. Si en 3 palabras hubiéramos de resumir su personalidad, estas serían seriedad, rigor y fiabilidad.
Los mejores Juegos Olímpicos de la historia. Los Juegos colocaron a Barcelona en el mundo. Esta transformación es también legado de Juan Antonio Samaranch.
Entre els més de 600 assistents, La Vanguardia va reunir el MNAC, la plana major del món polític, econòmic, cultural, empresarial i social del país, en ple debat sobre l'ús del català i la governabilitat a l'Estat. Hi havia representants de la majoria de colors polítics. Més enllà de l'entrega de premis, el sopar va deixar algunes imatges curioses entre els assistents, que les va veure en Cé Giró.
Javier Godó, conde de Godó, va fer d'anfitrió de la nit rebent a la porta el rei Felip VI i la reina Letícia. Les autoritats van entrar en una sala oval guarnida de gala i il·luminada amb els tons blaus de La Vanguardia. Alberto Núñez Feijóo, a pocs dies del debat d'investidura, i l'expresident José María Aznar, a primera línia els últims dies, ho van fer conversant plegats. Feijóo, a més, va protagonitzar un brindis de germanor amb Yolanda Díaz a instàncies del conseller delegat del grup Godó, Carlos Godó. També hi era la vicepresidenta Nadia Calviño i altres ministres repartits a la sala. Els caps de gabinet dels diferents líders espanyols degustaven el lingot de foie caramelitzat i el filet de vedella mentre remenava les cireres a la mateixa taula. En acabar, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso va acaparar l'atenció de bona part del món econòmic i empresarial que s'hi fotografiava. Alguns consellers de la Generalitat, i eren Joan Ignasi Elena, Carles Campuzano, Roger Torrent i Esther Capella, van preferir, però, encendre la càmera al costat de l'artista Bat Gyal, una de les guardonades. Durant la nit, a les seves taules, es va parlar de política, amb travesses fins i tot sobre com aniran les negociacions i qui acabarà ocupant la Moncloa. La nit encara va deixar una imatge rellevant, la salutació, no pas breu, dels monarques que es van acostar a l'expresident Jordi Pujol, que havia entrat a la sala acompanyat també de l'expresident Artur Mas.
A les 8:37, atenció a aquesta notícia d'última hora, saludem i abracem a tota la gent que estigui al cotxe, aturat a la Ronda de Dalt, i a tota aquella gent que entri o surti de Barcelona, que, si us plau, no ho faci per la Ronda de Dalt, perquè estan tallat, en aquests moments, totalment tallat en els dos sentits. Hi ha un camió cremant a la Ronda de Dalt, al túnel dels Caçadors, que és el quilòmetre 13, en sentit Llobregat. Tall total de la Ronda en els dos sentits de la marxa. Bombers està al lloc treballant. Recomanem vies alternatives. La Guàrdia Urbana està desviant el trànsit pels laterals de la Diagonal. De seguida connectarem amb el lloc dels fets però mentrestant continuem endavant. Ahir, precisament, en el discurs que va fer Javier Godó, el conde de Godó, parlava del que ens ve per davant des d'un punt de vista de la tecnologia. I és veritat que ens està tocant viure moments de canvis radicals com a resultat, deia, dels avenços científics i tecnològics que han modificat radicalment les nostres vides i que estem assistint a una veritable revolució social com en cap altre moment de la història de l'home. Unes transformacions que afecten la manera de treballar, de conviure i de conèixer la realitat. Es tracta d'una revolució del coneixement i de la comunicació, deia ahir en el seu discurs Javier Godó. I és que, esclar, això ens va molt bé pel tema que avui també parlarem. Desenes de famílies de Mendralejo, a Badajoz, han denunciat que s'han manipulat fotos de les seves filles menors d'edat amb intel·ligència artificial per crear imatges pornogràfiques. La intel·ligència artificial pot ajudar a tantes coses que, evidentment, l'hem d'aplaudir, però a la vegada l'hem de gestionar i, sobretot, el que hem de fer és posar-hi lleis perquè no passin els muntatges que hi apareixen, en aquest cas el Mendralejo, amb les cares de les joves, amb cossos nus que no són els seus. Fins ara ho han denunciat 7 nenes d'entre 12 i 16 anys. La Fiscalia ja investiga el cas i ha deixat clar que si localitza els autors es podrien enfrontar a penes de fins a 9 anys de presó per pornografia infantil. El govern extremeny diu que ja han identificat algunes de les persones que hi podrien estar implicades i ha avançat que es tractaria de menors. Les imatges s'han distribuït a través de WhatsApp, però a les famílies els preocupa que encara s'hi han anat més enllà i les hagin compartit en plataformes com OnlyFans o altres pàgines eròtiques. Una de les mares que ho ha denunciat demana als responsables que eliminin les imatges abans que sigui massa tard.
Cuando llego a casa, una de mis hijas, con un disgusto tremendo, mira lo que me han hecho, no sois conscientes del daño que habéis hecho y además no sois conscientes del delito que es esto, es un delito y grave además. Y si lo habéis hecho, si podéis revertirlo, cuanto antes lo hagáis, mejor.
A més, també recorda que difondre les imatges és un delicte. El diari Punt.es explica que l'aplicació que es va fer servir per crear les imatges de menors despullades al Mendralejo tenia ahir llista d'espera. El digital no publica el nom de l'APP per no fer-ne publicitat, però explica que té molta demanda i que ahir la tarda, quan va saltar la notícia, hi havia llista d'espera de 6 minuts per poder-hi entrar. L'aplicació, doncs, permet pujar la foto d'una persona vestida o obtenir la mateixa foto però amb la persona despullada. Obtenir 25 fotos costa 9 euros. Els desenvolupadors indiquen que cal ser major de 18 anys per registrar-se i que les imatges s'han de fer servir amb el consentiment de les persones que hi surten. Però, tachint-tachant, no té cap mesura de seguretat ni una per garantir que es compleixin aquestes normes. Bueno, allò de la pornografia, de fet, la llei feta la trampa. Abans d'aquest cas d'Extremadura, la cantant Rosalia i també la model Laura Escanes hi havien denunciat que s'havien difós fotografies falses on hi sortien despullades. Avui el País explica que els Estats Units, el Regne Unit i Corea del Sud encapçalen les denúncies per casos d'aquest tipus. També explica que els deepfakes, els vídeos o imatges d'una persona on es substitueixen el rostre pel d'algú altre, es dupliquen cada 6 mesos a internet i tenen, atenció, més de 135 milions de visualitzacions. En el 95% dels casos, la intenció genera pornografia sense consentiment i, evidentment, les dones en són les víctimes en 9 de cada 10 casos. Escoltem el comentari que signa la periodista i col·laboradora del món, RQ, Eva Comas.
Fa un any que l'ús de la intel·ligència artificial s'ha generalitzat i des de llavors alguns no parem de seguir amb neguit les implicacions ètiques i jurídiques que pot comportar el seu mal ús. És responsabilitat de les autoritats polítiques permetre la difusió de la IA sense tenir preparat un marc legal que ofereixi protecció a la ciutadania. El cas del Mendralejo a Extremadura demostra que la IA, unida a les ganes de fer mal i a l'anonimat d'internet i de les xarxes, pot tenir conseqüències catastròfiques. Per molt que la policia trobi els delinqüents que han falsejat les imatges de les nenes i que els caigui una condemna, el mal ja està fet. S'ha humiliat en públic unes menors d'edat i això no té perdó per les greus seqüeles que els pot comportar. A més, el cas posa en evidència que ja no podem confiar en les representacions de la realitat. Els vídeos de Chiquito parlant en anglès poden fer riure, però el futur de falsificacions que ens espera ens hauria de fer preocupar.
I encara relacionat amb la intel·ligència artificial, l'actor britànic Stephen Fry, l'intèrpret que ha narrat els audiollibres del Harry Potter, diu que li han robat la veu per narrar un documental històric que ell mai ha autoritzat. En una intervenció la setmana passada en un festival, Stephen Fry va reproduir una gravació feta amb la seva veu, però després va explicar que mai ell havia pronunciat aquelles paraules. Déu-n'hi-do. 8:43 minuts. D'aquí uns moments, l'estat de gràcia que viu el Girona a la Lliga. Parlarem de la sequera, parlarem de Woody Allen i d'un nou globus sonda d'Elon Musk a Twitter.
Ai. Fam de llibreries, de biblioteques, de devorar novel·les i còmics. Fam de ballar i de veure altres ballar. Nodrir-nos de teatre, d'òpera, de sarsuela, de concerts, de museus i exposicions. Fam d'aplaudir. Fam de renéixer, de reviure, de retrobar-nos. Cantar, llegir, escoltar, mirar, viure, emocionar-te sense miraments. Fam de cultura. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
Quina música escolta la cantant de moda?
Doncs a tot. Rap, pop, música clàssica, trap, flamenco, rumba, fados, tango, reggaeton, bachata...
A la nostra gamma Citroën SUV també en sabem de versatilitat. Tria entre les versions tèrmiques i híbrides i aprofita condicions úniques aquest mes en els dies SUV Citroën. Citroën. Condicions a citroen.es.
Vols posar-te plaques solars? Aprofita el mes sensible a Angel Energy.
Truca ara al 910-1081 o entra a angelenergy.es i tindràs 21% de descompte a la teva instal·lació.
Aprofita setembre el mes sensible. Recorda, 910-1081 o angelenergy.es.
Ha estat genial aquesta primera cita. Què et sembla si em dones el teu número de busca i ens tornem a veure?
Busca? Actualitza't. A tots ens van bé els canvis i els teus pneumàtics més. A Peugeot Service et donem un 2x1 pneumàtics de les millors marques perquè circulis amb total tranquil·litat. Condicions a Peugeot.es.
Peugeot. Xarxa de serveis oficials Peugeot de Catalunya. A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Ja és setembre i és hora de tornar a començar. És moment de canviar el teu futur laboral i d'arribar on realment vols ser. Però no cal que et tanquis a una aula tot l'any per aconseguir-ho. Ara ho pots fer en tan sols 5 mesos i des d'on tu vulguis, gràcies a Núcleo Digital School. Perquè el teu futur és digital i comença aquí. Visita núcleo.school.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Amb l'Agenda Espanya Digital 2026, tots som protagonistes de la transformació digital del nostre país. Tant és si ets l'Edu, la Judit o l'Aureli, si tens 20 o 80 anys, i tant és el teu origen, si ets del camp o de la ciutat. Benvinguda a Espanya Digital, aquí i ara, Govern d'Espanya. Campanya finançada amb el Fons Next Generation, Pla de Recuperació.
A la pàgina 3 del llibre del Benviure, hi diu que quan viatges, tant és si recorres 30, 500 o 10.000 quilòmetres, i tant és la destinació. El que compta, potser l'únic, és amb qui ho fas. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca benviure.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
RAC més 1, podcast.
Aviam, Ferran. Hauries de dir Estadella Michelin. Un programa de cuina. Marinat amb humor. Molt bé, i ja per rematar-ho, bones receptes amb Guillem Estadella. Olé, jo crec que ha quedat prou bé, no? Què? No, ja està, ja està. Estadella Michelin, un podcast clar i català.
Cada 15 dies un capítol a RAC més 1 i la recepta sencera al canal de YouTube de RAC 1.
RAC més 1.
I a les 8:47 minuts de la resta dels esports amb Repsol, a banda de l'embolic a la Federació Espanyola, avui també hem de parlar del Girona, que no afluixa i ja acumula 4 victòries seguides a primera divisió. Ahir els de Mitchell van guanyar 2-4 al camp del Granada gràcies a una primera part antològica i amb els gols de Sigankov, Savinho, David López, que està esplèndid, i Jan Couto. Atenció, perquè els de Mitchell són tercers amb 13 punts de 15. En tenen tants com el Barça i dos menys que el líder, el Madrid. Tot plegat en la millor arrencada, evidentment, de la història del club gironí en el futbol professional. Enviat especial de RAC1 a Granada, Miquel Agut.
El Girona de Mitchell és un espectacle, ho diuen les sensacions i ho reforcen els números. Tercer classificat i capaç d'encadenar 4 victòries seguides a primera divisió per primera vegada, i tot després d'una primera part de videoteca.
El mejor fútbol que yo he visto aquí en Girona desde que soy entrenador, por la verticalidad, por la profundidad, por el dominio del balón y las ocasiones que hemos generado.
L'afició sí, gaudeix veient el Girona, però no només l'afició, també Gerard Gumbau, gironí del Granada, en declaracions a RAC1.
Donen espectacle, no? Al final és un equip que tracta molt bé la pilota, i d'això es tracta el futbol, de no jugar bé a pilota, i és un plaer veure'ls.
És evident que hi ha eufòria a l'ambient, però Mitchell la frena.
El Girona esté 3 años seguidos en primera división, que no l'ha conseguido nunca. Ese es el primer objetivo y después miraremos. Recién comienza la competición, es ilógico pensar en otras cosas.
Qui vulgui veure jugar el Girona s'haurà d'esperar dissabte a les 2 a Montilivi, partit contra el Mallorca.
Escolta, el comentari que signa el director i presentador del Superesports de RAC1, Xavi Puig.
Hi ha 17 equips que ara mateix es canviarien pel Girona primera divisió. Pels patidors, el Girona, després de 5 jornades, ja només li falten 27 punts per arribar als 40. Pels més eufòrics, el Girona ja li treu 4 punts al 5è classificat. Fora conyes, aquest Girona juga molt bé a futbol. La classificació no és casualitat, és conseqüència del joc. Quan la feina es fa bé, normalment arriba el premi. Són només 5 jornades, però el joc i el fons d'armari conviden a l'optimisme. Veure Savinho o Sigankov cada 15 dies a Montilivi és un regal pels aficionats gironins. Fa pinta que la temporada serà per gaudir-la, i ja veurem on acaba el Girona final d'aquesta temporada. Si el joc continua al nivell actual o fins i tot superior i l'alegria continua envaint el vestidor gironí, serà més factible que acabi la temporada en zona europea. Poc a poc i bona lletra. Si la cal·ligrafia continua sent bona, el llibre a finals de maig serà bo de llegir, pels patidors i pels més eufòrics.
I avui comença la Champions, amb el Barça estrenant-se contra l'Anvers de Bèlgica, Montjuïc, a les 9 de la nit, i en directe a RAC1, també a Movistar, qui el vulgui veure a Liga de Campeones. Xavi Hernández continua tenint les baixes de Pedri i d'Araujo, tot i que el central reapareixerà dissabte contra el Celta. Avui a les 9 també debuta el vigent campió de la competició, el Manchester City, que rep l'Estrella Roja de Belgrat, també a les 9. I hi ha dos partits més, Lazio Atlètic de Madrid i PSG Borussia de Dortmund com a destacats. En canvi, el Real Madrid juga demà a 6:45 de la tarda contra l'Unió Berlín al Santiago Bernabéu. Més coses, la justícia de les Illes Canàries ha obert diligències contra els 4 futbolistes del planter del Real Madrid investigats per gravar i difondre presumptament un vídeo de contingut sexual amb una menor. A més, ara el jutge citarà declarar 2 víctimes de delictes, no només una, tal com es va informar inicialment. I en un altre sentit, Rafael Nadal, el tenista, assegura que li agradaria ser president del Real Madrid. El tenista de 37 anys ho ha reconegut en una entrevista a Movistar.
¿Tú quieres ser presidente del Real Madrid?
¿Sabes lo que pasa? Yo te puedo responder que no lo sé. Si me gustaría, creo que sí. Pero primero de todo, nada que decir que tenemos el mejor presidente posible. Después, lo que pueda pensar hoy, no sé si es lo que pueda pensar mañana. Y después la vida te da muchas vueltas, ¿no? Y después uno tiene que saber si uno está capacitado para hacer según qué tipo de cosas.
Veurem les comparacions que hi ha quan Gerard Piqué va anunciar que li agradaria ser president del Barça, les castanyes que li van caure des de Madrid. Veurem ara les castanyes que li cauran a Rafael Nadal per haver dit això. O no?
M'encanten aquestes sabatilles.
Oi que sí? Doncs a mi m'encanten el doble.
El doble?
Esclar, perquè fins al 15 d'octubre, si compres en les millors marques a través de Wilet, l'app de Repsol, estalvies fins a un 40% de l'import en saldo Wilet. Multiplica per 2 el teu estalvi.
Per 2? Això s'ha d'aprofitar.
Més informació a Repsol.es.
I atenció, perquè s'acosta un nou canvi de temps que avui ens portarà pluges. De moment seran al sud, però demà poden arribar a més comarques. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Bàsicament avui, comarques de Tarragona.
Sí, avui s'esperen aquests ruixats, més probables durant la tarda, cap a les Terres de l'Ebre, l'Alt i el Baix Camp, també cap a la Conca de Barberà, el Priorat, les Garrigues, el Tarragonès, i a la resta del país tindrem un dia com a molt de cel mig ennuvolat, i a la tarda amb algun xàfec al voltant del Ripollès i també la Garrotxa. I després al vespre arribarà una nova massa de pluja que avançarà de sud cap a nord, més aviat paral·lela la costa, i ara per ara hi ha alguns models que marquen que el gruix de la pluja es queda sobre el mar i altres que ens la fan entrar una miqueta i afectaria punts de la costa i del prelitoral. Tot plat ho haurem d'anar seguint per veure a partir d'aquesta nit si aquestes pluges acaben afectant algun sector, sobretot litoral i prelitoral, o s'acaben quedant dins del mar. Si toquen terra, poden ser localment intenses i fins i tot deixar alguna aigua. Tot plat amb temperatures que han baixat. Aquesta nit hem tingut més fresca, sobretot a l'interior i Pirineu i punts del prelitoral, 14 graus ara mateix a Lleida i a Girona, 17 a Falset, 8 a Puigcerdà, 19 a Tarragona i 24 a la ciutat de Barcelona. Hi ha un vent de tramuntana que es mantindrà avui durant tot el dia. Demà, el seguiment d'aquestes pluges que dèiem, dijous alguns ruixats cap a les comarques de Lleida, divendres entre Girona, Barcelona i el Pirineu, i el cap de setmana, en canvi, pinta més tranquil, però amb temperatures més baixes.
I tot plegat, després de l'ensurt ahir davant d'una escola del barri de Gràcia de Barcelona, poc després que els alumnes sortissin de classe, a un quart de sis de la tarda va caure un arbre d'uns 5 metres que hi havia davant del centre. Per sort no hi va haver ferits. Fa 3 dies que van cedir les branques d'un altre arbre, també sense deixar ferits, però a l'agost la caiguda d'una palmera al Raval, recordem que va matar una noia de 20 anys.
¿Te imaginas no recordar tus canciones favoritas? La enfermedad de Alzheimer se lleva la memoria, pero no la emoción de un abrazo. El reto de Kern Pharma. Recaudar 5.000 fotos de abrazos hasta el 21 de septiembre para donar 5.000 euros a la Fundación ACE. Accede a unabrazoporelalzheimer.com y sube tu foto o públicala en Instagram con el hashtag unabrazoporelalzheimer.
Els Mossos d'Esquadra investiguen a Tarragona un nou crim masclista. Si es confirma, serà la 12a dona assassinada abans de la seva parella o exparella a Catalunya d'aquest any. La policia va trobar el cos de la dona en un pis diumenge, després de rebre la trucada de la seva parella i presumpte assassí. L'home ha passat la nit a la comissaria a l'espera de passar a mans del jutge. Des de Tarragona, Esteve Giral.
Sí, de fet va ser la parella de la víctima qui va trucar al 112 a la tarda de diumenge fent creure que havia trobat a la seva dona morta a casa a l'arribar al pis. Volia fingir una mort natural. Els Mossos van obrir però immediatament una investigació, però van esperar a fer cap moviment fins a tenir els resultats de l'autòpsia. El forense va comprovar que la dona no havia mort de forma natural, com volia fer creure el presumpte assassí. Tots els indicis apunten, segons Avançat el Caso, que l'home va escanyar la seva parella i després va trucar al 112 amb tota la sang freda explicant que l'havia trobat mort al pis al centre de Tarragona. Amb els resultats de l'autòpsia sobre la taula, el jutge va ordenar ahir mateix la detenció de la parella de la víctima. L'home, de 43 anys i de nacionalitat espanyola, ha dormit a comissaria a l'espera de passar mans del jutge a les properes hores.
I a tot això arreu de l'Estat, 4.000 dones porten actualment la polsera telemàtica per impedir que les seves exparelles les agredeixin. Segons el Ministeri d'Igualtat, el sistema funciona perquè cap d'aquestes víctimes de violència masclista ha viscut una situació de risc des que té el dispositiu. Mar Poyato.
Les xifres continuen sent molt altes. La majoria de crims masclistes tenen lloc en l'àmbit de la parella, però també hi ha assassinats per raons de gènere en altres àmbits. La delegada del govern espanyol contra la violència de gènere, Victòria Rossell, diu que cada vegada hi ha més dones que s'atreveixen a trencar el silenci.
No hay mayor cómplice ni mejor cómplice de la violencia que el silencio. Y quien abona el silencio, pues está abonando la falta de salida de la violencia. Siempre decimos e insistimos en que verbalizarlo, pedir ayuda formal o informal es el primer paso.
Una de les eines que més s'està fent servir i que ajuda a impedir les agressions són els braçalets telemàtics.
Por primera vez superan los 4.000 dispositivos instalados y efectivamente es un sistema que funciona. Ninguna mujer ha sido asesinada portando el dispositivo.
Durant aquesta primera meitat del mes de setembre hi ha hagut 3 feminicidis al conjunt de l'Estat, 47 des de principis d'any. Per aquest motiu es tornarà a convocar el comitè de crisi.
4 minuts i les 9 del matí. Nou globus sonda d'Elon Musk a Twitter. Ara suggereix que pot acabar cobrant una tarifa mínima a tots els usuaris. A tots. Diu que així s'acabaria el problema dels bots. Ara bé, Elon Musk ho ha deixat caure sense especificar ni quan pagarien els usuaris ni quan s'aplicaria. X, o Twitter, té 550 milions d'usuaris actius, però els ingressos pels anuncis han caigut a la meitat des que Elon Musk va comprar l'empresa. La Generalitat ja està contractant gent per executar el traspàs de Rodalies. Llegim al Quico Sallés al Món.cat que el Departament de Territori ha creat 7 places públiques per assumir la infraestructura i ja ha aprovat una partida pressupostària. Serà un equip format per enginyers tècnics i instructors que hauran de planificar i coordinar el traspàs en cas que es faci efectiu. Segons el Digital, el govern ho veu clar. I ahir a la nit, Woody Allen va donar el tret de sortida al Festival de Jazz de Barcelona. Acompanyat de la New Orleans Jazz Band, el cineasta va protagonitzar La jornada inaugural, una nit marcada pels estàndards del jazz i on va quedar palès que Woody Allen té seguidors fidels a Barcelona. Més de 1.500 persones aplegaran al Teatre Tívoli les dues nits que el director americà farà a la ciutat. També hi era la Maria Cusó.
Passaven pocs minuts de quarts de nou del vespre quan Woody Allen i la New Orleans Jazz Band van entrar a l'escenari del Tívoli. Instantàniament, un mar de mòbils es va aixecar a la platea i a totes les pantalles s'enfocava el mateix. El clarinetista baixet de primera fila, vestit amb pantalons clars, camisa blava i mitjons a ratlles, que tocava amb més passió que no pas bufera. El públic li va perdonar tot, ja fos pel fet de veure una llegenda del cinema de prop o pels 88 anys que farà d'aquí poc el director. I és que tothom era allà atret per Woody Allen.
Si te contara que vengo de México para ver la película ayer y ver hoy el concierto y ver si puedo conseguir una firma de él. La verdad es que nunca se presenta en lugares públicos, es raro, y entonces dije, pues de una vez, porque soy muy, muy, muy fan.
Es un gran artista, y un gran director y un gran humorista, per mi.
Qui també estava entre el públic era Joan Pera, veu d'Allen en desenes de pel·lícules, que va acaparar quasi tants flaixos com el de Nova York.
No, no, jo sóc un simple espectador, com sempre, i un admirador del Woody. I que estigui al meu país, això em fa molta il·lusió, no?
El concert va durar poc més d'una hora, i en acabar, Allen va agrair al públic barceloní la seva companyia i aquest va respondre amb una sonora ovació, conscient que potser era l'última vegada que ho feia.
El d'ahir va ser el primer dels dos concerts que Woody Allen farà a la ciutat de Barcelona. El segon serà aquesta mateixa nit i coincideix amb el 15è aniversari de l'estrena de Vicky Cristina Barcelona. Avui fa 15 anys, la pel·lícula amb què es va enamorar de la ciutat. Ho deia Woody Allen ahir en una entrevista aquí al Món RQ.
A veure, com et dic, Jordi, em va encantar viure a Barcelona durant uns quants mesos. Per mi va ser una meravella viure en aquesta ciutat. Vaig haver de recórrer tota Barcelona buscant recursos i emplaçaments. Va ser senzillament divertidíssim. La gastronomia meravellosa la vaig disfrutar cada nit. Vaig viure uns mesos fantàstics.
El director es troba immers en la promoció de la seva nova pel·lícula, Un cop de sort, que s'estrenarà el pròxim 29 de setembre, una comèdia negra sobre infidelitats i atzar rodada en francès a París. És la pel·lícula número 50 de la filmografia de Woody Allen, però el director va deixar clar aquí al Món RQ que encara té corda per estona.
Si algú vol fer una pel·lícula i se m'acosta i vol finançar-la, escolta, jo normalment caic amb la temptació molt fàcilment. Jo tinc algunes idees ara a la ment per fer pel·lícules. I jo, si algú m'ofereix finançament, estaria molt temptat.
Però ja té el guió escrit per la propera, per exemple?